El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre a aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim l'Eduard Gené i el Lluís Ribas. El Lluís Ribas i l'Eduard Gené, molt bon dia als dos.
Bon dia.
Estàvem parlant de diversos temes d'actualitat abans d'entrar en antena. De fet, l'actualitat va ben carregada, no?
Sí.
Avui, per exemple, a Sant Cugat tenim la tira d'actes, el que vol dir que per nosaltres és molta feina, però que la fem amb molt de gust. Avui, per exemple, es presenta la nova programació del Teatre Auditori. Quan diem nova programació, ens referim a la que anirà del gener al març.
Febrer.
Del febrer al... El febrer, el juny.
De febrer al maig.
Al maig.
Fins al dia 31.
Segur que ens pot avançar alguna cosa. Segur que saps alguna cosa.
Sí,
així ho pots dir tu i a mi no em caurà...
No, perquè pues enrenyen,
Però alguna cosa...
Jo en el programa de Molta Comèdia sí. Ja vaig posar una sintonia que era...
Significativa.
Sí, home, que era Ligia Lena de l'Orquestra Plateria.
El cunyat de l'Orquestra Plateria?
I vol dir, doncs, que l'Orquestra Plateria... A més a més, era lògic que vingués perquè... Tota l'escenografia s'ha fet aquí, i per tant...
Això tot el que passa, sí.
I la presentació que vam fer de la gira de comiat, doncs també es va fer aquí, per tant això era perfectament lògic. Però em diuen d'una forma taxativa que no digui absolutament res abans, tot i que...
Alguna pista sí,
no? El Sir Raluí ja s'ha publicat.
Sí, el Sir Raluí sí.
O sigui, que vol dir que... El que passa que la novetat del Sir Raluí consisteix en que el circ estarà dins del teatre. Aquests 12 dies que està aquí, gairebé doncs, fa 4 o 5 anys ja, que de forma sistemàtica cada any ve... I en aquest cas serà dins del teatre, la pista estarà a l'escenari, hi haurà unes grades, les grades típiques de les primeres grades del circ que també estaran dalt l'escenari, i tot el conjunt de cotxes aquests històrics del circ estaran doncs, per poder visitar al voltant del teatre.
Són 32 espectacles, de febrer a maig, de l'any vinent.
Jo el que puc avançar, la meva sensació després de saber tot el que vindrà, doncs és que si no hi ha una novetat econòmica, que en aquest moment no ho diré, doncs que serà un èxit d'assistència perquè tot el que ve té atractiu, té diferents tipus d'atractiu. Vull dir, des del punt de vista del musical, per exemple, segur que estarà molt ple. En la reunió del Consell doncs, es va comentar que hi va haver aquells tipus de dubtes sobre segons quin tipus d'espectacle, en el sentit de que si es corresponia o no amb un espai públic, que és municipal, doncs segons quina mena d'espectacles...
Com per exemple, alguna... Anterior, vull dir anterior, eh?
Anterior, no sé, a la Malú, per cas.
I per què no hauria de venir la Malú?
Ah, no, jo, per mi no. Per
no,
mi,
no, no, jo sé que per tu no, eh? Vull dir, deixo la pregunta, per què no?
Perquè es considera que potser és un tipus de música, un tipus d'espectacle. No hi ha la Malú, vaig veure la Malú ara, com
no,
podria pensar...
Però per exemplificar-me alguna cosa.
Amb altres, per exemple, els Vivancos, per dir alguna cosa, no? Doncs perquè no respon doncs, a un nivell, a una categoria, tal. Jo no estic d'acord. Jo el que penso és que malauradament, o afortunadament pels que porten doncs, el teatre, el que han de procurar, penso, és que l'aportació municipal no pugi més del que puja, que ja és considerable. Aleshores, aquest 33, diguéssim, més o menys, no és exacte, aquest 33, entre el que és la guixeta, que són les sponsoritzacions i els suports, etcètera, i el que és l'aportació municipal, no hauria de modificar-se augmentant la part de part municipal. I jo, veient la programació aquesta de la segona fase d'aquesta temporada 14-15, penso que aquest 85% d'assistència que va haver-hi, diria que es repetirà. Perquè hi ha espectacles amb molta qualitat, espectacles més, diguéssim, difícils d'omplir un teatre com és el Teatre Auditori, que ja sabem que són 778 butaques i per tant és per segons que és complicat, però jo puc dir que dissabte en la obra Traduccions del Bayern Field, doncs hi havia tota la platea plena. A veure, el Romea no s'omplia, eh? Per tant, en aquest sentit, penso que bé.
Veurem, doncs.
Sí, ja ho veurem. A les 11 del matí es sabrà i jo no voldria avançar més coses, però també vull amb teatre, que serà potent, eh? En teatre serà potent.
No ens posis la mel als llavis, perquè fins aquí una estoneta no podrem ser. Un altre dels actes, avui. A 1:15, presentació del projecte escultòric en homenatge a Pere Formiguera. Un projecte impulsat pel col·lectiu Taula 13, que, entre els quals hi ha el nostre tertulià Lluís Ribas, amb el Sergi Bernils, Pep Codó, Neus Colet, etc. Ens pots avançar alguna cosa d'això, almenys?
Bueno, mira, jo et diré que aquest projecte va sortir de la taula 13 com volíem fer una escultura que col·laboréssim tots i fer-li aquest homenatge, aquest petit homenatge. Al final, després d'haver-ho estudiat molt i haver treballat molt sobre el tema, vam veure que treballar conjuntament eren idees a vegades divergents i tot, i es va decidir que la Neus Colet no té cap escultura pública i que poder mereixia que l'ho fes ella, no? Ell ha estat treballant i realment avui es presenta la maqueta. Jo crec que és una molt bona idea de la Neus, serà una bona peça i que la podrem mirar, tocar i trepitjar. O sigui, tampoc vull adelantar perquè jo crec que la Neus és la que té de presentar el projecte. Però és un projecte molt bonic i és un projecte que el Pere Formiguera s'ho mereix, perquè jo crec que ha sigut un dels grans artistes d'aquesta ciutat, que l'ha estimat, que ha portat el nom de la ciutat arreu, tenint de pensar que jo no crec que hi hagi cap artista tan important com ell a nivell internacional, i a més que és un home que va decidir, no era de Sant Cugat, però va decidir a viure aquí i des de llavors va estimar la ciutat i ha sigut molt generós amb la ciutat, ha donat una col·lecció molt important de la seva obra i bé, i em sembla que s'ho mereix molt, molt aquest homenatge.
El que sí que podem dir és que l'obra es podrà veure al domicili on ell vivia, davant.
Sí. Està integrada al seu domicili, sí.
Però la presentació es fa al
museu, no?
Sí, al museu.
Al museu, eh?
Sí. Per això no m'agradaria parlar gaire del tema, perquè el lògic és que ho presenti
l'autora.
Estem
en dues presentacions, una darrere a l'altra.
És una mica així, fantasma.
El que sí que tenim novetats és del còmic, del món del còmic.
Bueno, del món del còmic crec que tenim una novetat important. S'ha acabat l'exposició que havíem fet al Centre d'Art Contemporani Octubre a València, amb un èxit molt important, molt important. S'inaugurarà, si Déu vol, l'11 de febrer a Barcelona, aquesta exposició, una mica més reduïda, no tan àmplia com la que vam presentar aquí a Sant Cugat. Es reduirà una mica més al Real Cercle Artístic de Barcelona, o sigui, al Rovell de l'Ou de Barcelona, o sigui, que pot ser un lloc molt maco. Allà també es tornarà a presentar la pel·lícula Tuten, los còmics de Tuten, o sigui, hi haurà una tertúlia, hi haurà la presentació, o sigui, pot ser molt maco. L'alcalde Trias, per part de Barcelona, ha dit que vindria a la inauguració. Estem treballant perquè la Mercè, aviam si aquest dia també es pot desplaçar a Barcelona, o sigui, pot ser la presentació oficial a la capital d'aquest centre del còmic i l'il·lustració. La novetat és que finalment l'Ajuntament de Sant Cugat ha donat un espai, que és un espai petit de moment, però això no em fa por, perquè jo crec que està bé, inclús, perquè que vagi creixent en mica, que és com les coses jo crec que es vagin fent, que no fer una cosa, no fer-ho de València ni la Biblioteca de Galícia, sinó jo crec que es té de fer una cosa petita i que vagi creixent si té força per créixer. l'espai serà la Casa de Cultura. Una cosa molt important que hi haurà el, tot l'arxiu i la conservació de totes les peces, i al mateix temps hi haurà un espai expositiu que estarà permanentment obert. Dos vegades l'any ens quedarem tota la sala Casa Cultura per fer dos monogràfiques del còmic. La intenció és que, de totes maneres, durant tot l'any, l'obra que tenim, de fons, doncs, vagi donant voltes per tot el país, no? Aquesta és la idea.
Data així d'obertura tenim? O...
Data no,
sempre preguntem nosaltres el mateix.
Data no, però jo crec que serà molt a principi d'any.
Jo penso que serà abans de les eleccions municipals, si és això el que preguntes.
Ah, no. No, és que ara també passa una cosa amb les eleccions municipals. I ara
que
s'apropa a les eleccions.
No, a veure, jo estic convençut de que el tema del còmic hagués progressat igualment amb eleccions municipals a la vista o no. Entre altres coses, perquè hi ha un senyor que es diu Lluís Ribas, que no sé si coneixeu, doncs que
pica pedra.
Pica pedra, exactament. Però el que jo penso que és potser important dir és que aquest pas, que és un pas intermedi, és un pas a fer a curt plaç, però que jo penso que hem de seguir esperant que a mig o a llarg plaç, i a dir llarg plaç vull dir 2-3 anys, no dic més, això es converteixi en una altra cosa. I estic parlant, evidentment, de com tothom sap o molt saben, que la biblioteca actual, la Biblioteca Central, la Biblioteca del Mil·lenari, que es va dir, la Biblioteca de Ferreter, canviant de nom, doncs desapareix com a tal. Aquest serà un espai que se suposa serà per exposició, un espai municipal que estarà dirigit sobretot per les arts plàstiques, i a les arts plàstiques, doncs clar, obrim un molt gran, no? Volem dir fotografia, volem dir pintura, volem dir dibuix, volem dir escultura, petit de tamany, volem dir fotografia, etcètera, etcètera, i volem dir còmic.
Sí, perquè el que és important... Bueno, ara tot el món està molt de moda amb còmic, si tu mires el que estan fent ara, Londres, Nova York, tot arreu està de moda, s'ha fet de moda, la prova està amb el Saló del Còmic de Barcelona, les visitants que té, no? Jo crec que nosaltres tenim amb el nostre arxiu el suficientment important per fer de Sant Cugat un centre del còmic, que vinguin els estudiosos i que puguem ensenyar tot el fons que tenim, que és molt, però és que molt, molt important. O sigui que això sí que és veritat que s'ha treballat molt i tot, però sí, jo crec sincerament que el tema s'ho mereix. O sigui, no és allò de dir...
Segur.
Vull dir, és un tema que s'ho mereix i jo estic molt content, evidentment per mi, per tots els companys que han col·laborat, però estic content també per la ciutat, perquè pot tindre un centre important sobre aquest tema.
Veurem, doncs. Alguna novetat més en la plana cultural? Ho dic perquè ja que els tinc aquí potser tenen alguna altra notícia. Alguna novetat?
Novetat?
No, ho dic perquè, home, còmic, presentacions...
No, jo com a novetat, no és novetat, però diria que aquest cap de setmana va ser bastant molt ple, perquè el divendres hi havia un concert de la Luz Casal, que estava absolutament ple, no hi havia, al contrari, hi vam tenir que afegir cadires, perquè hi va estar molt bé, va respondre molt bé. A més, el Casal, en aquest cas, al contrari de moltes altres que han vingut, doncs sí va intervenir amb una mena de petit discurs sobre el dia de la violència contra la dona.
Perquè el concert estava marcat en els actes.
Estava marcat en aquests actes, però el que passa molt sovint és que puja algú que no diu absolutament res, o que millor que no digués, perquè després arribés a ser contraproduent. En canvi, el Casal va fer un discurs coherent, un discurs correcte, no agressiu, perquè a vegades no són agressius, sinó, doncs, molt bé. I el dissabte, a l'obra Traduccions, que és una obra que penso que va venir molt més adequat, perquè l'obra tracta precisament de la imposició de l'anglès a Irlanda, a base, començant per una cosa tan aparentment doncs fútil com canviar la toponímia dels, de tota la nació irlandesa. I amb aquest canvi de noms, a més, està explicat d'una manera que es veu perfectament allò que hi ha, aquell edicte tan famós que deia que es creï l'efecte sense que es vegi la causa. No? I va ser molt interessant. I el diumenge va haver-hi una celebració de 25 anys d'un grup, del grup de teatre de Mirasol, o de Mirasol Teatre, que compleix 25 anys amb un grup actiu que quasi està en les 40 persones de totes les edats, que això és un èxit total, de, jo diria, social i cultural, a la vegada, les dues coses. I volia remarcar-ho perquè estava ple, o sigui, en un dia que feia que plovia, com ho sabeu tots, a Bots i Barrals, la llevantada aquesta va arribar aquí i va estar tot el dia, doncs a la tarda, a les 7 de la tarda, el Teatre Mirasol van tenir que afegir també cadires perquè no s'hi cabia. I havien fet la funció el dissabte a la nit, era la segona.
Un tema que tinc sobre la taula. El Partit Nova Esquerra Catalana, amb els santcuatencs Josep Maria Balcells, Alba Roda i Jordi Angusto, i la plataforma Moviment Catalunya, de la qual formen part el portaveu del PSC i alcaldable d'aquesta formació, Ferran Villasenyor i Joan Galla, s'han fusionat amb Moviment d'Esquerres. Més, el nou partit s'ha presentat aquest diumenge, neix amb l'objectiu d'unificar els socialistes sobiranistes i no permetre la doble militància. De fet, el portaveu del PSC, Ferran Villasenyor, ha confirmat a Cugat.cat que està ara a l'espera de veure com evoluciona aquesta confluència entre Nova Esquerra i Moviment Catalunya per decidir finalment la seva afiliació.
Sí, senyor.
Home, des del punt de vista local, la gràcia o el dubte, la incògnita, és saber què passarà amb l'alcaldable del PSC, no? Perquè si no s'accepta la doble militància i fins ara és, o encara és, membre de Moviment Catalunya i és alcaldable del PSC, s'haurà d'esbrinar, no?
Aquest és un dels efectes de tota aquesta revolució, anava a dir evolució, però quasi podem dir posar-li la R, de revolució que s'està produint en els últims 2, 3, 4 anys, diria que potser els dos últims. En definitiva, aquest grup que està sortint ara ha existit sempre. És a dir, si ens remuntem al principi, abans que existís el PSC, com tothom sap, hi havia un PSC-PSOE. I tothom sap, doncs, hi havia uns grups que venien des del grup d'en Pallac, des del grup d'en Reventós, des dels grups del PSOE partint sobretot de les branques obreres o les branques del, de, com ho deien, la part, la zona roja del voltant de Barcelona, etc etc. Quan es va crear, quan es va fer el PSC, el que es va fer és optar per una unió de gent que tenien més potència, tenien més força a l'hora de les votacions a Catalunya. Però les bases, els inicis, els orígens de tota aquesta gent era absolutament diversa. I el tema precisament de no digui independentisme, però sí de sentiment de catalanitat, estava claríssim que no tenia res a veure el PSOE, doncs, que ha nascut sobretot doncs, a la zona de Cornellà, a la zona de Sabadell també, etc etc, que no pas doncs, el PSC que havia nascut doncs, el Guinardó, el Sarrià, i etc etc. Això és així.
Lluís.
No, jo bàsicament estic d'acord. El que a mi em preocupa molt és que surten noms tan antics, tan vells, que jo crec que estem en una altra onda, Vull dir, jo crec que si aquests noms tan antics, jo ho recordo de tota la meva vida, que encara surten, encara naveguen, tot això, serveix per aglutinar, però que després de tot això surgen jove, me'ls creuré. Crec que pot ser interessant, perquè això és el que tu dius, no? Vull dir, el PSC era d'esquerres, catalanista, i després al juntar-se amb el PSOE s'ha fet una cosa que, bueno, no se sap a vegades per on van, no? Jo crec que això pot ser interessant si aquesta gent gran, aquesta gent que jo crec que es tindria de retirar i deixar pas, perquè aquí no ens oblidem que la gran revolució, tu dius, fa 2 o 3 anys, la gran revolució fa 6 mesos. que ha sigut en Podemos, que tot s'ha trastocat. Jo veig que tots els partits que tenen una visió de futur es van sortint gent jove. Fixa't tu, l'Esquerra Unida, que surt aquest, el Garzón aquest, que és un noi jove amb idees noves. No parlem de Ciutadans, també, que és una persona jove, encara que les idees semblen molt antigues, però és una persona molt jove que està aglutinant molta gent. Jo crec que tot aquest moviment que hi ha d'esquerres, jo crec que està molt bé sempre i quan no es quedin els de sempre, perquè els de sempre ja sabem el que han fet jo crec que està deixar pas a gent jove. Jo crec que tots els partits, per això en general, tots els partits que no entenen que hi ha un cicle que s'ha acabat i comença un altre, que encara es volen aferrar a la vella política, ja em sembla que van malament, però tots, el PSOE, el CiU, el PP, no parlem. Vull dir, jo crec que es té d'impulsar que la gent jove, la gent que té unes idees noves d'aquests partits, surti i es desenvolupin, perquè és lògic. Vull dir, nosaltres quan arribem a una edat ens poden utilitzar com a experiència, però l'espenta la té dins de la joventut. Jo crec que amb aquesta joventut que té de tirar endavant el país, perquè si ens tenim de refiar de la gent que fa 40 anys està fent política, són cares que les tinc molt vistes i estic ja cansat de veure.
Jo em parlava de 4 anys, de totes maneres m'estava referint a una cosa que és important, i és la crisi, diguem-ne, aquesta crisi mundial induïda, creada, fabricada, es manifesta, diguéssim, aquí cap al 2007, 2008, i llavors arriba un moment, ara fa 4 anys aproximadament, on la gent, com es comença a cansar, surt al carrer. Sí. Surt al carrer uns per unes coses i uns altres, vull dir, a la Puerta del Sol es produeix una cosa i això es va estenent, i aquí, ja vull dir, aquí vull dir Catalunya, es produeix simultàniament una altra. Això em referia quan deia 4 anys. Ara bé, dit això, no ens equivoquem. La gent jove, com dius tu molt bé, ha de portar l'empenta de la joventut, ha de portar estar nets de determinats tipus de comportament, perquè encara no ho han fet, però les idees continuen sent les mateixes i són molt velles. Són tan velles com la civilització, són tan velles com l'existència de l'home. Les idees, no ens equivoquem, no cal portar, no hi ha idees noves, hi ha maneres de posar en pràctica les idees, que és una altra cosa. A veure, vull dir, les idees de justícia, en aquest cas de justícia col·lectiva, són molt antigues. Molt. Perquè sempre han estat les mateixes. O sigui, que és aconseguir que els menys no manin sobre els més. Aconseguir que els menys no es quedin en tota la riquesa contra els més. Això és molt antic.
Bueno, però també
la història de la humanitat està plena.
Això que tu dius és un punt de vista, perquè hi ha uns que de les seves idees tan antigues segueixen pensant que és la riquesa de ser per quatre i la misèria per tots la resta.
Per això et dic que les idees no són noves. El que són noves és la forma de posar-ho en pràctica.
Sí,
perquè el Podemos, quan parlo de Podemos, jo penso, si Podemos realment ara, a les primeres votacions que hi hauran, aconsegueix el que es diu que aconseguirà, la feina serà veure qui estarà al front d'aquestes idees. És a dir, la feina serà veure quins dels que estan en aquest moment personalitzant el moviment Podemos tenen la capacitat i la, com diríem, el coneixement per poder posar-se al fons de segons quines coses.
Sí, però saps què passa? Que la gent, molta gent, ja diu, escolta'm, aquesta gent, i ara no m'agradaria focalitzar en Podemos, vull dir, amb molta gent jove que surt, que té les seves idees, no tenen experiència. O, escolta'm, partint de l'experiència, de fotre mal calaix, podeu almenys no tenir experiència. Molta gent ja diu, aquests no sé el que faran. Sé el que fan els altres. I el que fan els altres no m'interessa. Aquests són incògnits. Aquests tenen l'avantatge de dubte. Els altres ja no, que ja els coneixem. O sigui que, clar, jo a davant d'un que sé que em fotrà una bufetada, a davant d'un que potser me la fotrà, prefereixo que a lo millor. El que sé que me la fot ja no, escolta'm, ja no m'agrada jugar aquest joc. Les idees, com tu dius, hi ha idees que són molt antigues i tal. Però jo crec que les idees, com tot, estem d'anar adaptant i buscar l'encaix al moment que estem vivint. Estem vivint en un moment que les idees s'han manipulat tant, s'han prostituït tant, i tot que al final el que aquelles idees eren en un principi ja no ho són. I poder estar tirant una mica enrere, amb gent, com tu dius, més verge, que no estigui... No estigui liada, i aquestes mateixes idees les depuri i les porti al principi. Perquè, és clar, jo avui he sentit a parlar a la senyora Àngels, a la Camacho. Escolta, m'ha semblat que era molt progressista per el que deia. Bueno, vull dir, escolta'm, i no ho és. I després els fets es veu que no ho són, no? O sigui, jo crec que has de buscar, penso jo, que hi ha una gent jove, una gent que té molta espenta i una gent que té ganes de canviar les coses, perquè el que és evident que les coses com estan funcionant no anem enlloc.
Estem d'acord?
No anem enlloc, o sigui, jo sempre, fins fa 7 o 8 anys, deia, hòstia, els meus pares m'han donat una herència fatal. La meva mare em va donar colesterol, i el meu pare em va donar que tenia a treballar, tenia de ser seriós, tenia de ser honrat, i jo pensava, hòstia, això no serveix per res, avui dia. T'estic parlant de 7-8 anys enrere, quan tot anava de conya. Ara me'n dono compte que són les úniques coses que poden fer canviar el món. O sigui que sí que he rebut una bona herència, que és molt bona herència. I ara és el moment de que surti la gent que pensi així i netegem, perquè si no es neteja, això no té solució. Això, com s'ho vol dir, decidirà algú que això s'ha acabat i té de ser una altra cosa, i serà altra cosa. O sigui, tenim de ser conscients que nosaltres podem donar consells, però és la joventut, amb la seva força, amb la força de braços, amb la força d'esperit, tirar endavant i tindre ganes de canviar la situació. Perquè, com dic, amb aquesta situació on estem, no anem enlloc. Si només fa falta, escolta'm, veure les notícies, no? És que està fent tot. Des del rei que mata elefants, fins a la cúria que està patant per tot arreu. Tot està patant. O sigui, jo dic, crido gent jove al poder.
Sí, sí, no, sí, estic d'acord amb tu, vull dir, estic d'acord totalment amb tu, però insisteixo, les idees, per les idees noves, les idees no són noves, és com es posin en pràctica. Ah, exactament, aquest és el tema. Jo penso, de tant en tant, jo vaig escriure una columna que deia Estem bojos, i estava a punt d'escriure aquesta setmana una altra que deia Estem bojos dos. Perquè, sí, perquè, clar, a veure... en aquest moment s'està produint, no sé si Pep, si trenco una mica
el
programa, però en aquest moment s'està produint una experiència aquest cap de setmana, el divendres i dissabte, del Gran Recapte.
També en volia parlar, vull dir que...
El Gran Recapte s'ha anat molt bé, a tot Catalunya ha anat molt bé. D'aquí 10 dies, 11, a cap de setmana que ve no l'altre, hi haurà una altra gran manifestació, que és la Marató, la Marató de TV3. Jo, perdoneu-me, quan veig tota aquesta gent, tota la quantitat de voluntaris, tota aquesta bona fe, tota aquesta cosa, m'emociona molt. Però no deixo, no puc, és impossible deixar de pensar que això no cal. Escolta, la Gran Recapte no cal. I la Marató no cal. Perdó, m'he expressat malament. No caldria.
Sí, sí, t'entenc perfectament.
Expressat malament. Per què? Perquè tots sabem que els diners sobren.
Sí, sí.
Sobren. El que passa és que els diners estan molt mal repartits.
Sí, senyor.
I aleshores, la gent que fa la gran recapta, la gent que fa la marató, se sent content, se sent gratificada, se sent feliç, etcètera, etcètera. Els resultats que obtenen són molt bons, van a parar, espero, a les coses que han d'anar a parar i a les persones que han d'anar a parar, però no deixo, és impossible que deixi de veure, deixi d'escoltar, deixi de llegir coses que em foten els pèls de punta. Per exemple, la senyora Anna o que es digui Patricia, Anna Botín, que va heredar la direcció del Banc Santander com si fos una monarquia, sí. Si el seu pare li va passar, ella era l'hereva, i és l'hereva del Banc Santander, la primera cosa que ha fet és negociar, diguem-ne, amb el director general del banc, que no me'n recordo un nom, és igual, perquè no lligava amb el que ella volia fer amb la banca. Molt bé. Escolti, aquest senyor té 48 anys. 48 anys, ho insisteixo. I fins a la seva jubilació, que esperem que serà els 65 oficials, cobrarà cada any 800.000 euros. Ho entenem bé, això? O sigui, un senyor dels 48 als 65 deixarà de treballar, si vol poder fer altres coses, no hi ha cap problema, i el Banc de Santander li pagarà 800.000 euros anuals. Escolteu, estem bojos.
És una
bogeria. Perquè estic dient això, i això és una petita, i quan dic petita, vull dir petita, mostra de moltes i moltes i moltes coses iguals. Que fan, que això que et deia de les grans idees, i les idees són les mateixes, que fan que milers de persones, per exemple, aquí, faran això, i si comencéssim a rascar, només, que els dels senyors que tenen la SICAP a Espanya, les societats que paguen un 1% dels seus beneficis, per comptes d'un 1% en paguessin el 10%, només això, No calia que paguessin el 30, ni el 35, ni el 50. No. Només que paguessin el 10%, tots aquests diners per la investigació, per una banda, o tots aquests diners per la gent que està en males condicions, per l'altra, no caldrien. Hosti, jo és que em foto frenètic, perquè penso, això, estem bojos, 2, 3 i 4.
Bueno, però això necessita governs forts. A Islàndia ho han fet, Governs forts, per dir això s'ha acabat, I això es fa així.
A Islàndia no ho han fet, perdona.
Bueno, a Islàndia ho han solucionat molt, Quants banquers hi ha a la presó? Banquers hi ha? Aquí no n'hi ha ni un,
Sí.
Al contrari, està el jutge que va portar...
A Islàndia van fer una operació que va estar molt bé, però els que estaven a les direccions i tot, no, hi ha... A la presó res, A la presó res, no fotem... El que passa que s'han rentat la cara molt ben rentada. Molt bé, trobo fantàstic. No? I han fet una cosa que a cap lloc ho han fet, estic d'acord amb tu. Però els tenyors que estaven com a dirigents tal no estan a la presó. No fotem. Vull dir...
Potser s'ha de poder una renteta de cara aquí, ni rentetes de cara, perquè aquí t'estan dient. L'altre dia el que va fer el senyor Rajoy és una punyetera vergonya.
Home, i tant.
Et ve aquí a donar... un missatge...
Dos hores. Va fer-ho dues hores després, i no és conya.
Sí, bueno...
Va haver de tornar perquè tenia un casament,
bueno,
no? Dic.
És que aquest senyor va vindre aquí a contentar a quatre dels seus, i ja està, i ofendre a molta més gent. Però aquest senyor es presenta com el que lluitarà contra la corrupció i té la cara de dir-m'ho a mi a la cara, bueno, a través del plasma, clar, i em dic, però és que vostè creu que jo sóc imbècil? Un senyor que s'asseu cada dia en un despatx que s'ha pagat amb negre. I tot això. Doncs, una rentadeta de cara potser també aniria bé. O si no ho fotessin a la presó, que el fessin dimitir almenys, o una mica de seriositat. És que estem en un país molt poc seriós.
D'acord.
Molt poc seriós.
estem en una península poc sèria, estem en una Unió Europea poc sèria, perquè, clar, és que si anem estirant, que el senyor Junqueras, que ha sigut ministre de Finances i president de Luxemburg de molts anys, doncs ara que està present tota aquesta història, però resulta que a Luxemburg hi ha 324 multinacionals afincades allà pagant la merda, dit així, d'impostos, i que, no, per exemple, no sé, Starbucks, si pagués aquí el que aquí a Espanya el que fa, no cal dir que seria molt diferent, i qui diu això diu Google, i qui diu això diu... Que, per això dic que, clar, el problema greu per mi de totes aquestes coses, saps quin és? Que ha arribat un punt on el sentit comú, que mai ha sigut el més comú dels sentits, això ho sabem, el sentit comú ha desaparegut totalment. Perquè jo sempre penso el mateix.
I la
barra. A veure, en aquest moment hi ha aquí a Catalunya, si no m'equivoco, un milió i pico de parats. No? Estic equivocat? Més o menys. Molt bé. Aquest milió i pico de parats, que evidentment tots sabem que no són parats tots, perquè alguns estan fets en negre, etcètera, per tant no cotitzen, per tant no tal. Molt bé. A la gent que té el control de l'economia, la gent que són els que fabriquen les coses, en definitiva, no se n'adonen, burros, que si tota aquesta gent treballés i guanyessin un sou decent, se l'acabarien gastant amb el que ells fabriquen? O no?
Sí, no, esclar, això és així de fàcil, sembla.
No, és que és així. Les coses més simples, més senzilles, són les que menys es veuen. És així d'habitual. O sigui, els que fan, per dir alguna cosa, roba, els que fan cases, no se n'adonen que si tothom, en general, el seu sou mig estigués amb 2.000 i pico d'euros, se'ls gastarien tots amb el que ells fabriquen? I ells encara guanyarien més diners? O sigui que són burros perquè a mi hi ha xifres que quan me sento començo a volar, no? Diuen, el senyor aquest ha guanyat, havien pagat el dividendo de la societat i havien donat 4 milions i mig d'euros per un dividend d'un any.
Sí.
I té una fortuna de 34.000 milions. Bueno, jo penso, però, a veure, si jo tinc una fortuna de 34.000 milions, si jo no sé el que és, com jo de les galàxies, això està a 10 milions i mig de quilòmetres. Hòstia, però si jo no sé el que és això, si no ho entenc, tu ho entens?
No,
o sigui,
no,
tu,
no, no,
pots,
però...
tu pots, però sí, igual, escolta'm, dic, et dono 4 milions i mig d'euros perquè te'ls gastis. Hòstia, la feina que tindries, o no?
Jo?
Sí.
Jo t'asseguro que els tenia gastats ara mateix.
No, jo no.
Pues jo sí.
Perquè, no, perquè,
mira,
no,
mira,
perquè...
hi ha una cooperativa que fa molts anys que tinc ganes de fer i la faria, tu.
Ah, bueno.
Veus?
No,
ja,
jo t'estic dient... Mira
si me'ls gastaria ràpidament.
No, els invertiries.
Els invertiria en jove, en joventut.
No, però jo t'estic dient... o sigui, tu arriba un punt que les xifres es disparen de tal manera que... són incomprensibles, no es poden agafar per cap lloc. és que és molt difícil.
Bueno, però mira, tu abans has dit una cosa que és molt cert. Però tota aquesta gent, que hi ha, tornem una mica enrere, que hi hagin actes solidaris i tot això, ja els hi va bé.
I tant.
Ja els hi va bé, perquè mentre la gent amb un sentit d'honestitat social ajudi amb aquesta xarxa, ells van fotent calés especulant. Vull dir que aguantem. Jo el que t'ho has dit, mira, jo, tu saps que hi ha moltes vegades a Marroc, moltes vegades. Un dia anàvem amb un guia, amb un noi que havia conegut de quan era petit, ja no era tan petit, ell havia tindre 16 o 17 anys, i anàvem per un carrer i els marroquins donen constantment propines almoines a la gent que troba els vells i això. I bueno, jo vaig agafar la costum també de fer el mateix, no? I en un moment donat vaig donar una almònia amb una senyora que tenia un nen amb braços a terra. Aquell noi es va fotre com un boig, es va fotre contra, oh, això no ho facis més perquè no sé què, perquè no... i no, jo no entenia res. Sí, entenia, deia, tu estàs propiciant que aquest nen passi fred i calor al carrer. Si la gent li dona amb aquesta senyora, estàs perjudicant amb aquest nen. Aquest cuento podríem posar al revés, aquí. Mentre tu vagis fent caritat i vagis donant i vagis això, el sistema es va aguantant. I amb aquests senyors que tu dius que no tenen ni vergonya ni decència, que cobren tants milions, ja els hi va bé.
Senyors i senyores, eh?
I senyores. Perquè nosaltres, els que tenim bona fe, aguantem el sistema. M'entens? Aguantem el sistema. Perquè, o si no, a totes aquestes famílies... Jo no entenc aquestes cents de famílies que es queden sense casa, que els foten al carrer. L'altre dia una iaia de 78 anys o 84 anys, és igual, no tinc...
A Vallecas.
Això, i aquest país no comença a fotre foc, a bon tingui de fotre foc, no ho entenc. I sí que s'entén per això, perquè hi ha gent de bona fe, que ajuda la senyora aquesta, ja va sortir un club de futbol, em sembla, que va dir...
El Rayo Vallecano,
que va dir, escolta'm, nosaltres ja paguem el pis. Després va sortir l'alcaldessa de Madrid i va sortir tothom. Després tenia 200 pisos. Però aquest no és el problema. Aquest és aquest perquè s'ha fet públic. I visible. Però això passa cada dia. Mentre jo aquesta gent que està desesperada li dono consol, aquesta gent no explota. I aquests senyors que estan allà dalt, els hi va de conya.
Sí,
perquè ells segueixen
amenaçant per això ho dic, i van especulant.
Tu creus que les rentes del capital poden pagar el que paguen mentre les rentes del treball paguen el que paguen? Sí, això clama al cel i estem calladets aquí dient-ho, però ho direm, sortirem al carrer, anirem a fotre el cafè i parlarem de futbol que una mica més a Hiper o Barça. Això no, això tenim de ser una consciència, foten-s'ho a foc al cap.
El llenguatge, de totes maneres, Lluís, és important, i això el Pep ens podria confirmar. No és caritat, és solidaritat.
Bueno.
No, perdona.
Bueno, sí, és igual, però...
No et corregeixo, és caritat.
Sí.
El que passa que li han canviat el nom... I
perquè quedi més mono.
Ah, exactament. Igual com hi ha unes coses que es diuen ara que jo no les entenc. Pobresa energètica.
Sí.
L'altra, pobresa infantil. Bé, un moment, a veure, si un nen és pobre, és perquè a casa seva són pobres. Sí. No és el nen pobre, el nen no és pobre, és la casa on viu, que són pobres. Per què no diem que hi ha pobres que tenen nens, que és diferent? No, pobresa infantil. Però això què és? Pobresa energètica. Mira, clar, jo vaig dir una cosa que molts diuen, ui, aquest tio és vell, i per això ho diu. A casa meva, quan era petit, ens fotíem la bufanda i trepadets perquè no teníem ni un braser.
Sí.
No ens vam morir. Cuidado, no ho estic dient amb això, que no hi hagi d'haver-hi la calefacció. Clar que sí, perquè per això m'ha arribat o no m'ha arribat. Però clar, pobresa energètica, què és això? Com s'entén? Perquè clar, la pobresa energètica consisteix en que si jo faig un pacte perquè determinada gent tinguin la llum o no tinguin sense pagar-la o pagar-la a plaça i tal, algú la pagarà aquesta llum, perquè t'asseguro que Endesa la cobrarà.
Justament, clar que sí. Que
Endesa la cobrarà, la llum, no, estarà, no farà cap concessió.
Aquest any saps el que s'ha pujat la llum? Aquest any.
Sis vegades en 18 mesos.
Sempre per sobre de l'IPC.
Pues ja
sempre per sobre de l'IPC, i òbviament els que tenen sous, però... afortunats que tenen sous, no els hi pugen el sou. L'IPES, és a dir, bastant congelats, la immensa majoria.
I sabeu qui treballa en Endesa, no?
I espera.
Sí, sí, però vaja, que mentrestant el cost de la vida va pujant, va pujant.
Ja, hem acabat, ja.
Sí, hem de marxar perquè gairebé són les 10 del matí. Home, avui heu pogut parlar molt, eh?
Molt.
A més, no hi era el Bernat, que no ha pogut venir, per tant... En
Bernat està preparant el dia de demà.
L'endemà.
Exacte.
Veurem com li va.
Exacte.
Eduard Gené, Lluís Ribas, Eduard Gené, moltíssimes gràcies, molt bon dia i fins dilluns que ve. Adéu, que vagi bé.
Bon dia.